Barça podria posar-se líder de primera demà si guanya el Granada. Tot i això, Ronald Koeman ha demanat als seus jugadors que això no sigui una pressió afegida després de tantes jornades de perseguir-ho. I és que l'holandès s'ha encomanat a la filosofia del partit a partit, precisament de l'actual líder de la Lliga, l'Atlètic de Cholo Simeone. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Guanyar cada setmana per així poder ser campions al final de temporada. I començant demà contra el Granada. Koeman creu que hi ha tant d'equilibri que per acabar el primer s'hauran de guanyar tots els partits que queden des d'ara fins al final de la Lliga.
Sí, sí, ha estat una de les reflexions del tècnic a la sala de premsa. Un Koeman que defineix el seu equip com un conjunt llest i preparat per assolir el lideratge, ha subratllat la importància de ser líder a l'acabar aquesta jornada de dijous. Diu que prefereix anar per davant i no per darrere, fent referència a les lligues de Tenerife o al penal de Jukic que ell va guanyar com a futbolista del Barça. Un equip, el que ha definit com a mentalment fort, ha subratllat diverses vegades la importància d'aquesta fortalesa mental, i un Koeman que, com deies, ha remarcat que caldrà guanyar tot el que queda si es vol ser campió de Lliga.
Para mí ahora no es más importante que los últimos partidos o los partidos que nos quedan. Sabemos que es una lucha entre los cuatro equipos que para ganar el campeonato seguramente el equipo que gana casi tiene que ganar todos los partidos.
Una lluita de moment sense públic, Koeman és partidari que vagi tornant al públic a l'estadi. Sobre els seus futbolistes, de Messi ha dit que no està preocupat pels rumors de la possible oferta del Paris Saint-Germain i que tampoc li preocupa el desgast. És el moment, diu, de donar tot el que tens. També ha subratllat el bon moment de forma pel qual passa Antoine Griezmann.
Y claro, sabemos que delanteros también es depende la efectividad durante una temporada, que también ha tenido mala suerte. Pero sí es verdad que seguramente está en este momento con más confianza, y yo creo que el primer gol que marca contra Villarreal, en la manera que ha marcado, no puedes hacerlo si te falta confianza. Entonces yo creo que está en un momento importante y bueno para el equipo, y ojalá que siga así.
La mirada esportiva se'n va cap a la sala del lideratge, precisament superant el Granada, que és amb qui compartia lideratge el Barça l'últim cop que aquesta temporada va optar la primera posició, era la jornada 6 del campionat. En canvi, la mirada institucional posa l'accent en la figura d'Òscar Grau, fins ara director general del club. Avui ha estat acomiadat. Sota la seva gestió, el Barça va arribar a superar per primera vegada els 1.000 milions d'euros en concepte d'ingressos, però també es va veure esquitxat pel Barça Gate, i el seu llegat també ve marcat, sens dubte, per la pandèmia. El seu relleu el prendrà Ferran Reverter. Aquest matí, Òscar Grau ha enviat un correu als treballadors de l'entitat agraint el seu esforç i també subratllant el seu compromís amb l'entitat. Un correu al qual ha respost Joan Laporta agraint-li la seva tasca i compromís amb la nova junta directiva.
Doncs els moviments als despatxos de la nova junta de Joan Laporta a nivell esportiu, aquest Barça-Granada de demà estava pendent per la participació dels blaugrana a la final de Copa, que van guanyar per 4-0. L'altre finalista, l'Atlètic Club de Bilbao, també recupera avui, en aquest cas a casa, el partit pendent contra el Valladolid. I mentre aquí estem pendents d'aquest partit de demà contra el Granada, que pot situar el Barça com el líder de la Lliga, tota Europa mira amb enveja avui a París, seu del duel de pesos pesants a la Lliga de Campions, PSG-Manchester City. Josep Antoni Guisa, bona tarda.
Bona tarda.
Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Mbappé, Neymar, De Bruyne, i el que és més important, la gana de dos equips per guanyar una Champions que no tenen encara les seves vitrines cap dels dos.
Un duel entre dos clubs multimilionaris que busquen l'orelluda per confirmar el que sempre han cregut. Els diners sí que fan la felicitat. El primer assalt és avui al Parc dels Prínceps. Mauricio Pochettino contra Pep Guardiola, dues maneres diferents d'entendre el futbol. Art i grapa de l'argentí i la possessió elevada art en el català.
No és una batalla personal, no és un enfrontament personal. És Paris Saint-Germain contra Manchester City. És una batalla entre dos grans equips i, evidentment, quan parles de Guardiola, per suposat que és un dels millors entrenadors del món, si no el millor.
L'any passat el PSG es va quedar a les portes de guanyar el títol. El City de Pep Guardiola és més novell en la fase noble d'aquesta competició.
És només la segona vegada que som a semifinals. No som de l'elit en aquesta competició, això segur. Per això, poques vegades he estat tan content com ara. De viatjar a París amb aquest club, de jugar una semifinal amb l'objectiu de ser nosaltres mateixos i guanyar el partit.
Joan Bernat, l'única baixa destacada en el partit. Un partit que començarà a les 9 del vespre.
La nedada de la primera semifinal ja es va jugar ahir. Empat a 1 entre el Madrid i el Chelsea. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Un resultat que no ha agradat l'equip anglès, que va tenir oportunitats pràcticament per sentenciar ahir mateix l'eliminatòria.
Sobretot en els primers 20 minuts del partit. El Chelsea va superar clarament el Madrid i només Courtois i el poc encert rematador dels jugadors del conjunt anglès ho van impedir. Tot el contrari que l'equip blanc, que en una de les poques aproximacions a pilota aturada que va fer a la porteria del Chelsea va marcar en una molt bona acció de Karim Benzema, precedida, això sí, d'una probable falta de Carlos Casemiro que l'àrbitre no va xiular. Un gol que va igualar el que havia aconseguit uns minuts abans Christian Pulisic. El madridista Marcelo ho analitzava al final del partit.
Sí, hemos entrado con una propuesta de hacer las cosas y al final no hemos conseguido hacer en los primeros 20 minutos, pero cuando hemos empezado a hacer lo que queríamos hacer ha sido totalmente diferente.
A la segona part, els dos equips van adoptar el seu perfil més conservador, probablement pensant ja en el partit de tornada que es jugarà dimecres de la setmana que ve. Zinedine Zidane ja té clar que per arribar a la final caldrà marcar a Stamford Bridge.
No es fácil porque jugando cada tres días contra equipos también, por ejemplo, hoy muy buenos, nos cuesta, pero nosotros creemos que se puede y es lo que vamos a intentar hacer en la vuelta, porque vamos a ir ahí para intentar ganar el partido. Sobre todo sabemos que tenemos que marcar ahí.
Abans d'aquest partit de tornada, el Madrid rebrà el cap de setmana l'Osasuna a la Lliga i el Chelsea al Fulham a la Premier.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un partit transcendent avui a l'Eurolliga. No tant com el de futbol sala, que ara de seguida en parlarem, perquè encara tindrà més oportunitats, però el rival és d'allò més temible. Ernest Macià, Sant Petersburg, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Zenit de Xavi Pascual va guanyar un partit a Barcelona i el Barça hauria de guanyar un partit en pista contrària per com a mínim recuperar el factor pista.
Doncs sí, almenys avui hi ha xarxa. En cas que avui hi hagi un altre accident, quedarà el partit de divendres, però el Barça el que no vol fer és arribar al match ball davant del vuitè classificat, perquè és una doble pressió, la de quedar eliminat i la de quedar eliminat per el que teòricament era el pitjor equip dels vuit. I aquest Barça, que segurament és el Barça més mediàtic de la història, doncs vol fer almenys bons els pronòstics i aconseguir passar a una Final Four on, juntament amb l'EFES, són dels principals favorits. Aruna Jasikevicius feia una mica d'autocrítica de com van anar els partits al Palau, sobretot el primer, i explicava què és el que cal fer perquè no torni a passar el mateix.
És molt important contra ells acabar les posicions perquè en els últims 5 segundos Zenit es un equipo muy experimentado en sacarse algún tiro y meterla y lo que hemos hecho nosotros es hacer muchísimas faltas en estas situaciones y pues dejarles canastas muy fáciles a ellos.
Aquí a Rússia, Òscar, veus la gent amb mascareta però per sota la boca o sense mascareta, i al pavelló avui de les 7.120 persones que hi poden cabre n'hi haurà unes 4.500. Amb això ja t'explico una mica quin és el protocol anticovid que hi ha a Rússia el mateix dia que l'Eurolliga ha anunciat que la Final Four jugarà sense públic. Per tant, ja veus que va per països, això doncs va per barris, i avui el Barça, tal com explica Àlex Abrines, jugarà un partit en una competició una mica modificada, per no dir adulterada, perquè aquí a Rússia el Barça sí que jugarà amb el factor camp en contra per partida doble.
Una mica injust, diria, no? Perquè al final tot el treball que has fet durant tot l'any per quedar primer, doncs al final no el pots aprofitar al 100%, no? Però, bueno, ens hem de preparar molt millor, òbviament, perquè, bueno, en els moments claus, doncs s'apretaran amb el públic.
Doncs Zenit-Barça, avui en públic, a partir de les 7 i, com sempre, transmissió al web i l'APP de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Partit important pel Barça de bàsquet, també molt important pel Barça de futbol sala. Només ha passat mig any, una mica més, des que el Barça va aixecar el seu tercer títol de la Lliga de Campions, però aquesta setmana l'equip d'Andreu Plaza pot aconseguir el quart. David Ubach, bona tarda. Bona tarda, Òscar. L'imperatiu de la pandèmia, la Final Four de la Champions de la temporada passada es va resoldre a l'octubre al Palau Blaugrana. Ara, el campió de l'actual curs es decidirà els pròxims dies a Zadar, a Croàcia.
Allà, i és des de dilluns, l'equip blaugrana, que aquest vespre s'enfrontarà al Dobrovec eslové en partit de quarts de final. El capità en funcions del Barça, Diego, alerta que l'estrena és sempre complicada per diversos factors.
Complicadíssimo, ¿no? També por ser el primer partido que juegas, ¿no? Los equipos europeos son muy duros, ¿no? Físicamente, compiten muy bien y un gran rival. Por ser el primer partido también creo que tiene un plus a más de tensión.
Amb tot, el Dobrovec es presenta com la teòrica ventafocs de la fase final, que, per cert, estrena format de final a 8. Pel camí, els blaugranes ja han deixat fora, no sense patiments, un rival de més entitat als vuitens de final, com és l'Accés de París. L'equip d'Andreu Plaza s'ha presentat a Zadar després d'una temporada irregular i amb les decepcions recents de les finals de Copa d'Espanya i Supercopa ben fresques. Ho admet el tècnic del Barça als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
L'equip el veig bé, amb moltes ganes, em veig potser amb ganes de reivindicar-nos. A vegades les finals o perdre finals també serveixen per això, per intentar la pròxima reivindicar-te. Jo crec que estem en aquest camí.
Plaza té les baixes del capità Sergio Lozano i del porter Miquel Feixas, tots dos per lesió. El Barça d'ho veig a partir de les 8 amb transmissió d'Esport 3. Ara a les 3, Benfica Cairat, d'on sortirà el possible rival blaugrana en les semifinals de dissabte. I ja demà dijous, Inter Movistar Ugra i Sporting de Portugal, partit comunista.
Doncs més coses, perquè un altre cop en bàsquet avui es disputen dos partits de la Lliga ACB. L'Andorra comença la seva particular tournée a la pista del Saragossa. I a més hi ha un duel català entre el Joventut i el Manresa. Els dos equips necessiten guanyar per ser més a prop d'entrar al play-off. I el futbol és dels fans, diuen, però a vegades no sembla que els organismes que el controlen s'ho creguin massa. Aquest migdia, un dimecres laborable, a les 12 del migdia, s'ha jugat el partit de la primera divisió femenina entre el Madrid Club de Futbol i el Barça. Pocs aficionats l'han pogut seguir, però com a mínim nosaltres en podem donar detalls, Montserraia.
És un partit que es va ajornar a principis de gener per la nevada que hi va haver a Madrid. I nova victòria del Barça, la 25a de 25 jornades, 0-2, amb dos gols de la jove davantera Bruna Vilamala, que situa l'equip a tan sols 4 punts de proclamar-se campiones de Lliga. Lluís Cortés ha fet un 11 amb rotacions, pensant en la tornada de semifinals de la Champions, que jugaran diumenge al Johan Cruyff contra el PSG. S'han avançat al minut 31 amb un gol de la jove de 18 anys, Bruna Vilamala, que ha rematat just davant de la porteria. Al 83, de nou Vilamala, ha robat una pilota a la defensa madrilenya i ha marcat el segon, i és el segon doblet consecutiu de la davantera de Borgunyà amb l'equip. El Barça reforça el seu paper de màxim favorit a la Lliga i diumenge a les 12 pot firmar l'accés a la final de la Champions si supera el PSG amb qui va empatar un a París.
I encara un apunt més de futbol, perquè el català Joan Francesc Ferrer Rubí, exentrenador de l'Espanyol, és el nou entrenador de l'Almeria, tercer a la classificació de segona, que opta a pujar a primera.
Catalunya migdia.